Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'ascens dels termòmetres prevista per als pròxims dies a Sabadell vindrà acompanyat de l'obertura de les piscines municipals dilluns, dia 6 de juliol. Els recintes continuen amb la posada a punt de cara a la temporada, marcada enguany per la incidència de la Covid-19. Per garantir les mesures de seguretat, s'ha format específicament personal de les piscines, mentre que l'aigua s'analitzarà cada hora per comprovar que els nivells de desinfectants són els òptims. Així ho ha explicat aquest migdia des de la bassa l'alcaldessa Marta Farrés.
S'obren piscines i s'obren piscines amb totes les mesures de prevenció del Covid. Aquest era l'element més important i la novetat, diguem, que hi ha aquest any, era evidentment poder obrir piscines, que aquest era tot un repte, que segurament fa 3 mesos que dèiem, ostres, no sabem com obrirem, si podrem obrir piscines i com les podrem obrir. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia poder dir, doncs, que s'han obert, que es poden obrir les piscines, i que sobretot les obrim amb totes les mesures de prevenció. Per tant, que la gent pot venir amb tota la tranquil·litat, perquè realment, doncs, hem marcat unes línies d'actuació molt contundents, doncs, perquè es puguin obrir sense cap mena de risc i, per tant, doncs, garantint la salut. Sempre sabem que amb les piscines hem de garantir la seguretat, però en aquest cas, aquest any, també la salut de tots els usuaris i usuàries que vinguin.
Aquesta temporada típica de piscines suposa que hi hagi torns de matí i tarda per accedir-hi i aforaments limitats a 200 persones per tram a les piscines de barri i d'un miler a la bassa. Les zones de pícnic i la gespa es podran utilitzar, però en canvi aquest estiu no hi haurà possibilitat de llogar material. La piscina de Can Urià, que és l'única que no obrirà dilluns que ve, perquè encara s'han d'acabar unes obres de millora. L'alcaldessa calcula que podrà estar operativa a partir de la setmana del 20 de juliol. Abans d'endinsar i us resumim la resta de temes destacats d'aquesta jornada.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
Desarticulat un grup dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 27 persones, un dels caps de la banda Sabadell, dels quals 9 han ingressat a la presó, mentre que la resta ha quedat en llibertat amb càrrecs. Els investigadors calculen que la banda anomenada Clan Egara, i que funcionava com un càrtel, tenia capacitat de produir cada any fins a 6 milions d'euros de marihuana. En el marc de l'operació, que va culminar amb 42 registres divendres passat, s'han desmantellat 16 plantacions interiors de marihuana.
Albert Forns és el flamant guanyador de la 40a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura.
Forns s'ha endut el premi per la novel·la Abans de les 5 som a casa, que explica la vida d'Hilari Miralpeix, un barceloní dels anys 70 que l'autor va descobrir fa 5 anys en uns diaris trobats als Encants.
Aquests diaris no podrien ser publicats, no són literaris, són com una mena d'agendes, s'apunten rutines, vaig aquí, vaig allà, no? Però en base de llegir-los vas adonant de petites coses, no? I llavors, bueno, doncs et fas preguntes, aquest personatge d'on surt? Això que fa cada mateix dia de l'any, per què ho fa? I tota una sèrie de coses que, doncs, que al final, amb la feina de novel·lista, doncs, ja trobar les coses extraordinàries d'aquesta vida ordinària, no?
El Sant Joan és un dels premis més ben dotats de les lletres catalanes amb 35.000 euros. El llibre veurà la llum el 26 d'agost de la mà d'Edicions 62.
Pedro Capó disputarà en un parell de setmanes el seu primer play-off per ascendir a segona A després d'haver jugat 341 partits a segona B.
Amb el jugador maonès arrencarem el programa Hotel Suís d'avui a partir de les 2. També repassarem la situació contractual dels actuals jugadors arlequinats avui, que és 1 de juliol, el dia que a priori acabava la temporada oficialment, i també el vincle amb molts d'aquests futbolistes.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps en un dia que han pujat una mica les temperatures respecte d'ahir. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es presenta assolellada, tot i que esperem durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu, on podran descarregar alguns ruixats locals. Tot i això, al final del dia tornaran a arribar algunes nuvolades pel quadrant nord-oest i aquí podrien arribar alguns ruixats una miqueta més importants. Tot això, el més destacat de la jornada serà l'increment de la temperatura màxima amb valors propers als 37 graus a Ponent i també superiors als 30 i als 35 graus en moltes zones de l'interior. En canvi, arran de costa, valors del voltant dels 30 graus amb intensa xafogor. De cara a demà, precipitacions de matinada i fins a primeres hores del matí al Pirineu, Prepirineu, en general, aniran minvant. També increment dels núvols a molts altres indrets. Al llarg del matí s'obriran algunes clarianes, però novament durant la tarda creixement de nuvolades al nord-est, també a Pirineu, Prepirineu, amb xàfecs localment amb tempesta. La temperatura baixarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de destacar les complicacions que hi ha aquesta hora a l'autovia A2 de Fondarella, on hi ha un carril tallat cap a Lleida, tot plegat arran d'un accident amb 4 camions implicats i que ha hagut d'obligar a desviar el trànsit cap a la Nacional 2. Com dèiem, encara continua un tallat en aquest punt de la xarxa viària catalana. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, destacar que l'ATM engega avui el procediment de compensació dels títols integrats no utilitzats durant el confinament. Hi ha dos supòsits per a les persones que no han fet servir el seu títol des del 14 de març. En passar-lo a partir d'avui per la validadora, aquesta amplia automàticament la caducitat. Les persones que sí hagin utilitzat el títol alguna vegada durant l'estat d'alarma han de fer una sol·licitud telemàtica. Teniu tota la informació al web compensacions.atm.cat i suport d'atenció telefònica al 93 120 53 30. Pel que fa a l'estat del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les piscines municipals ja estan a punt per obrir dilluns que ve. La base i la resta d'equipaments, a excepció de la piscina de Can Uriac, que obrirà la setmana del 20 de juliol, estan ultimant els detalls de la seva posada en marxa amb un doble repte. D'una banda, oferir les màximes garanties sanitàries en un context post-Covid. De l'altra, permetre que el màxim nombre de sabadellencs possibles en puguin fer ús, malgrat les limitacions que hi haurà aquest any d'aforament. Les principals novetats d'aquesta temporada, Karen, passaran pel reforç de les mesures de seguretat.
Sí, entre altres mesures, cada hora es farà una analítica de l'estat de l'aigua per comprovar que té un pH i un nivell de clor òptim. Així mateix, hi haurà dos professionals per piscina que s'encarregaran de garantir que es compleixen totes les mesures fixades per evitar contagis. La regidora d'Esports, Laura Reyes, assegura que ja s'està formant el personal de les piscines municipals per assumir aquesta nova fita.
Són personal dels nostres conserges i que s'han format, gent que s'ha format perquè també les autoritats superiors doncs, ens indiquen que hem de tenir aquest tipus de responsables. Llavors els tècnics els han format i conserges que han pogut fer aquesta tasca.
Així mateix també es limita l'aforament dels equipaments a 1.000 persones per torn a la bassa, que en estius anteriors n'han arribat a acollir 4.000, i de 200 a la resta de piscines. L'únic servei que no estarà habilitat serà el de lloguer de material, mentre que sí que es podrà fer ús del servei de bar i de la zona de pícnic. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que la ciutadania reclamava poder fer ús de les piscines, malgrat la crisi sanitària que acabem de passar.
El que la gent vol és cobrir, deixa-m'ho dir resumidament, no, Karen? Jo crec que hi ha una gran voluntat i unes grans ganes, i a més aquests últims dies que portem de molta calor a la ciutat, no, ara, per exemple, que venim de veure els del casal d'estiu, no, també els nanos d'aquí a les Ases, escolta, obriu piscines, perquè evidentment la gent el que vol és venir, i és un servei, com us deia, indispensable en temporada d'estiu, no? I per tant, això no us ho he explicat, però també els matins hi ha hores reservades pels casals d'estiu de la ciutat, hi ha quotes reservades a cada piscina, també a la bassa, per tal de garantir també l'altre element important, que són precisament els casals, són infants que porten molts mesos tancats a casa, que estan sortint als casals, i per tant també ens semblava que evidentment aquests infants, com s'ha fet altres vegades, doncs s'havia de garantir que poguessin accedir també a les piscines.
Cal recordar que les piscines obriran en dos torns per poder fer una desinfecció de les instal·lacions al migdia. Davant del context actual, els preus s'han rebaixat per posar el servei a l'abast de tothom. Això sí, les entrades s'han de comprar de forma anticipada, preferiblement per internet, i tindran limitacions. Cada persona en pot comprar un màxim de 8 a un termini límit de 5 dies vista.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Anem a d'altres temes del dia. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, és partidari d'habilitar un alberg permanent per a persones sense llar, però amb matisos. En una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, el líder del Partit Taronja creu que cal impulsar un altre tipus de dispositiu que permeti reinserir el col·lectiu en l'àmbit social i laboral.
Altre tipus de dispositius que fan la funció, evidentment, d'alberg, però també jo crec que hem d'anar per intentar la integració social i laboral d'aquestes persones. És a dir, moltes doncs venen a l'Ovinyó doncs perquè estan enganxats o a l'alcohol o a algun tipus de drogues, que tenen problemes socials, perquè per això estan en aquesta situació, la majoria. Llavors ha de ser un dispositiu on hi hagi professionals doncs, que li ajudin en aquests problemes de salut i socials, i també recerca d'integració via laboral. O sigui, un alberg pur i dur jo crec que no soluciona res.
L'alberg temporal va tancar ahir després de més de 3 mesos en funcionament, primer en una escola i després en un centre cívic.
És un dels recursos que el govern municipal va engegar per donar resposta als efectes de la Covid-19, però l'executiu no el contempla com una de les mesures a incloure en el pla de xoc que s'ha d'aprovar aquest mes de juliol. De fet, sobre les propostes que s'inclouen, Adrián Hernández ha criticat la poca ambició del govern de Marta Ferrés en relació a les mesures de reactivació econòmica i lamenta que no s'hagin tingut en compte les idees de Ciutadans. La formació plantejava, entre altres coses, la creació d'un fons dotat amb 500.000 euros per donar microcrèdits a petites i mitjanes empreses de la ciutat a interès zero. Durant l'entrevista al Cafè de la Ràdio, Hernández també s'ha referit a altres temes d'actualitat, com el recurs al contenciós que presentarà Esquerra contra el fraccionament del deute d'Esmatza. Per al portaveu taronja, un recurs amb poc recorregut judicial.
Jo crec que s'equivoquen en aquest cas, perquè fixis que la nota de premsa que va fer Esquerra Republicana, en aquest cas el García Barroso, ells deien que era nul el contracte, bueno, el decret que li donava Esmatza la possibilitat de fraccionar per un motiu, que era que el tesorer, que està sent investigat per altres casos, no s'havia inhibit. Clar, quan accedim a la documentació i es veu que el tesorer sí que se n'havia inhibit, la causa que ells tenien decau, però ells no reaccionen i ho porten a la justícia.
Sobre el retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí, Adrián Hernández l'ha defensat a ultrança, però ha demanat fer-ho amb una visió a mitjà termini, amb l'objectiu que l'Hospital de Sabadell es converteixi en el centre de referència del Vallès per a aquest tipus d'especialitats.
I com hem explicat, l'alberg temporal per a les persones sense llar va tancar les portes ahir, tal com estava prevista quan es va obrir al principi del confinament. En total s'han atès una quarantena de persones, de les quals n'hi ha 18 que s'han mantingut al servei fins al seu tancament. D'aquestes, tal com ha explicat el regidor d'Acció Social, 3 han tornat al seu país, mentre que la resta seran reallotjades en espais finançats per l'Ajuntament. Eloi Cortés.
Unes 18 persones amb les quals s'ha treballat per proporcionar-los una alternativa un cop finalitzés aquest espai temporal. Hi ha 3 persones que tornen o ja han tornat al seu país d'origen i la resta s'ubicaran en pisos o habitacions pagades per l'Ajuntament i, a més, es donarà continuïtat al seguiment i a la tasca iniciada amb aquestes persones a l'espai temporal a nivell d'integració social.
De totes maneres, la plataforma Ningú sense llar Sabadell continua reivindicant un equipament permanent a la ciutat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, sí. De fet, ahir es van concentrar un cop més davant de l'Ajuntament per exigir que s'habiliti un espai de continuïtat per a les persones que no tenen un habitatge. Des del col·lectiu asseguren que hi ha molta més gent que necessita aquest equipament, a part dels que té censats serveis socials. Ada Romero és membre d'aquesta plataforma.
Persones que estan en infravivendes o que estan ocupant normalment no estan comptades en aquests números. Amb la qual cosa la situació és molt més greu del que els números reflexen. I és això, l'alberg, per això demanem un alberg permanent per totes aquestes persones, que encara que aquestes 30 persones tinguin els pisos ara, que igualment per aquestes 30 persones és una mesura insuficient, l'alberg ha de ser permanent per tota la resta de persones que s'han quedat al carrer.
També han criticat el tancament de l'alberg alguns grups de l'oposició. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández, ha recordat que el Pla Local d'Habitatge preveu la construcció d'aquest alberg temporal. Per això qualifica de trist i vergonyós que l'executiu del PSC i Podem no el vulgui fer. Pel que fa a la Crida per Sabadell, consideren que la resposta del govern és un pedaç que tapa el problema de forma superficial, diuen. En l'apartat de propostes demanen reforçar el programa Housing First i implementar una renda bàsica universal. Recordem que la síndica municipal també es va manifestar favor de la construcció d'un equipament permanent per a les persones sense llar.
Encara en matèria social, us expliquem que el Consell Comarcal aporta 50.000 euros per aquest estiu en suport al projecte d'alimentació per a famílies vulnerables de Creu Roja. Es tracta d'un sistema de targetes moneder carregables per poder comprar aliments als establiments més pròxims. Amb aquesta aportació inicial es podran distribuir en el pròxim trimestre 120 targetes moneder amb 100 euros al mes.
Garantir el menjar qui passi gana i d'una manera fàcil i digna. Per fer-ho possible, el Consell Comarcal i Creu Roja distribuiran 120 targetes moneder que permeten que persones sense recursos puguin triar i comprar aliments a mercats, supermercats i comerços de la ciutat, apostant també pels establiments de proximitat. La consellera de Drets Socials del Consell Comarcal, Míriam Casarramona, explica les avantatges d'aquest sistema respecte a un model més assistencial que no trenca amb la dependència dels usuaris.
Fins ara, quan va néixer l'ajuda d'aliments, doncs es donaven uns xeques, es donaven uns vales, cada municipi ha anat fent de diferents maneres, o bé ha anat al banc d'aliments. Nosaltres el que volem és dignificar-ho, donar-hi un tomb, no? Apostar per fer un canvi. I hem volgut invertir aquests diners per tal que els municipis s'hi puguin sumar. Nosaltres hem volgut fer aquesta injecció primera perquè després, a partir dels 3 mesos corresponents, doncs puguin ser els mateixos municipis els que puguin apostar per fer la targeta moneder.
Des del Consell Comarcal alerten dels estralls i de les conseqüències de la crisi del coronavirus entre els sectors més vulnerables de la població. La consellera de Drets Socials del Consell Comarcal, Casarramona, destaca com s'ha disparat les demandes d'ajuts d'urgència social a la comarca en els últims mesos.
Perquè et faci una idea, al gener del 2020 nosaltres teníem unes 551 famílies amb ajuts d'urgència social. Aquest mes de maig en vam atendre 845, o sigui, quasi bé un 40-50% més, 50 no, però un 40% més, sí.
Els criteris per la distribució de l'ajut serà l'àrea bàsica de serveis socials dels municipis que apostin per aquest sistema, que també n'assumiran les càrregues posteriors de les targetes, i la Creu Roja en farà un seguiment junt amb accions per la recerca de feina i l'alimentació saludable.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Presó per a 9 dels 27 detinguts en una macrooperació contra el tràfic de marihuana que va culminar divendres amb 42 entrades i registres en poblacions d'arreu de Catalunya, també a Sabadell. Els Mossos d'Esquadra donen per desarticulat aquest grup criminal que, segons els investigadors, tenia capacitat per produir, atenció, cada any 6 milions d'euros en marihuana. El jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa ha coordinat la investigació.
Una investigació que va començar el desembre passat quan es va detectar l'existència d'una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic intensiu de marihuana anomenada Clan Igara. Segons els Mossos, el grup funcionava com un veritable càrtel on cadascun dels caps, un dels quals va ser detingut a Sabadell, tenia les seves pròpies plantacions de marihuana. De fet, se n'han desmantellat 16 d'interiors i plenament actives, a més de 8 d'inactives i 2 magatzems amb material per a la realització de cultius. A més, durant la investigació s'ha pogut decomissar diverses entregues de marihuana i esqueixos que han permès acreditar els delictes de cultiu i tràfic de drogues. A l'hora dels arrestats també estan acusats de blanqueig de capital, ja que es donaven d'alta la Seguretat Social amb contractes entre els membres de la banda per pagar-se deutes pendents a través de nòmines. Així mateix, l'organització disposava d'immobiliàries i empreses de construcció per blanquejar diners. En el dispositiu que es va dur a terme divendres passat en poblacions com Sabadell, Terrassa, Castellà, Matadepera o Rubí, també es van fer una quarantena d'inspeccions elèctriques en col·laboració amb tècnics d'Endesa que han determinat que la defraudació del fluid elèctric pel cultiu de marihuana equival al consum d'una població de 686 habitatges. N'ha parlat el sotsinspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos.
La seva participació és molt important en tant que, per un costat, havien d'acreditar els delictes de defraudació de fluid elèctric. I, per altre costat, era molt important també des del punt de vista de la seguretat, ja que hem de pensar que les plantacions de marihuana tenien en tots els casos una sobrepotenciació de la instal·lació i això suposava un perill no només per la pròpia estructura, sinó naturalment pels edificis colindants.
Durant els escorcolls, els agents han intervingut 186.000 euros, 18 vehicles valorats en 500.000 d'euros, diverses armes prohibides i material per a les plantacions valorat en 1.500.000 d'euros.
D'altra banda, desmantellades també 4 plantacions de marihuana a la demarcació de Barcelona, una de les quals a Barberà del Vallès. L'operació, impulsada en aquest cas per la Guàrdia Civil, s'ha fet al municipi Vallèsà, també a Sant Fruitós del Bages i a Torrelles de Llobregat. En total, s'han intervingut 3.000 plantes i 70 quilos de droga. A més, s'han detingut 6 persones com a possibles responsables d'aquestes plantacions acusades de delictes de tràfic de drogues i de fraudació de fluid elèctric. Altres notícies en format més breu, a falta de 10 minuts per arribar al punt de les dues. La Crida per Sabadell vol que l'Ajuntament de Sabadell mostri la seva voluntat d'investigar fins al final la creació dels GAL.
Els anticapitalistes presentaran demà una moció a la Junta de Portaveus demanant que s'analitzi a fons la participació de l'expresident del govern espanyol, Felipe González, en la creació dels GAL. La seva portaveu, Nani Valero, ho ha apuntat fa una estona en roda de premsa.
Que no es faci una investigació al respecte, que no s'avanci en aquest tema, ho trobem que és d'un dèficit democràtic important. Tots sabem l'historial anterior, present, i ja veurem de futur, no? del senyor Felipe González, no? Com va participar i va ser promotor en la creació dels GAL.
La Crida també vol que l'Ajuntament declari González com a persona non grata a la ciutat.
En marxa les actuacions d'ajardinament de les places Líbia i Montellà.
Les actuacions tenen com a objectiu millorar l'ajardinament dels parterres perquè ofereixin millor aspecte i tinguin més biodiversitat. Amb tota la plaça Líbia s'hi plantaran diferents espècies d'arbustos, acompanyades de gavions a diferents alçades per protegir-los. A la plaça Montellà, per la seva banda, s'hi plantaran noves espècies i 3 arbres nous. Les dues actuacions, que s'allargaran una setmana, s'emmarquen en el projecte Fem Barri.
I punt final, el servei especial de recollida de residus a les residències del Vallès Occidental.
Durant l'estat d'alarma s'ha fet un tractament diferenciat dels residus provinents dels centres residencials. Amb tot, entre el 27 de març i el 21 de juny s'han recollit 313 tones de residus en un total de 77 residències de 16 municipis vallesans. El dispositiu ha tingut un cost de 150.000 euros.
I anem ara a un dels temes destacats d'aquest dimecres 1 de juliol, perquè el periodista i escriptor Albert Forns ha guanyat el 40è Premi BBVA Sant Joan de Literatura amb l'obra Abans de les 5, Som a casa. Es tracta d'una novel·la que reconstrueix la vida d'Hilari Miralpeix, un barceloní dels anys 70 que Forns va descobrir comprant els seus dietaris als Encants de Barcelona. El premi està dotat amb 35.000 euros lliures d'impostos, més els drets d'autor, i la novel·la veurà la llum el 26 d'agost de la mà d'Edicions 62.
Una novel·la que, a part de refer a través dels diaris i de la ficció la vida del comptable Hilari Miralpeix, també aborda el fet mateix d'escriure dietaris, una pràctica que el propi Albert Fons assegura que ha fet tota la vida, encara que ara hagi abandonat les llibretes per les notes de veu al telèfon mòbil. Potser és aquesta afició a l'autoficció el que va fer que es fixés en les 13 llibretes que va comprar el 2015 al Mercat de Sant Antoni.
I, per tant, almenys la pulsió dietarística encara existeix, no? I jo la tinc, i segur que hi ha molta gent que la té. Constantment doncs em trobo gent que fa dietaris, les biblioteques fan cursos de dietaris, no? Es publiquen dietaris, vull dir que és aquesta pulsió d'opinar. Potser les xarxes, el que fan a Twitter és, diguéssim, fer que la gent la pulsió la gasti d'una manera molt més, diguéssim, irracional i a lo bruto, però el dietari és una cosa molt maca que ha existit molts anys i que continuarà, espero, existint molts més anys, no?
I el tercer eix temàtic del llibre és una reflexió també de com acaben les nostres coses en mans estranyes un cop ens morim.
Doncs hi ha tot una altra trama que és investigar aquest món des de la gent, des dels buidapisos, és a dir, els antiquaris que van a un pis, entren, i fins a, diguéssim, les subhastes dels Encants, què passa quan un pis entra al pati dels Encants, se subhasta i es trosseja, fins a, doncs, després al negoci de les llibreries de vell, diguéssim, els quincallers, tot aquest segon, diguéssim, el circuit que recorren les nostres coses quan morim, no?
És aquesta barreja d'estils i tècniques narratives les que han convençut el jurat del premi, com ha explicat el seu secretari i també president de la Fundació Caixa Sabadell 1859, Joan Carles Sunyer.
De la novel·la cal destacar, evidentment, la destresa narrativa de l'autor, el seu domini de l'ironia i la combinació de diferents tipologies textuals d'indubtable qualitat literària, que per això l'ha fet mereixedor d'aquest prestigiós premi literari.
Aquest any s'han presentat 67 originals d'aquest Premi de Literatura Catalana que va crear Caixa Sabadell el 1981 i que tradicionalment s'ha presentat a la ciutat. Aquest any no ha pogut ser per culpa del coronavirus, de manera que la novel·la es publicarà a finals d'agost en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
I les biblioteques municipals han posat en marxa les últimes setmanes un concurs de microcontes tant per a infants com per a adults. La presentació de les narracions va acabar el 12 de juny i s'hi van presentar 24 persones. Només 4 han estat els premiats en la categoria categoria d'adults, Víctor Colomer s'ha endut el primer premi, Cristina Oliver el segon i l'Edu Beltran ha aconseguit el tercer premi. Pel que fa a la categoria infantil, la Bruna Reus ha estat la guanyadora amb només 9 anys.
Durant les setmanes de confinament per la crisi de la Covid-19, des de les biblioteques municipals van proposar, entre altres activitats, un concurs de microrelats amb l'objectiu d'omplir les estones de confinament a casa, fomentant la creativitat i el gust per l'escriptura. Anna Cabezas, de l'equip de la Biblioteca del Nord i organitzadora del concurs, explica d'on sorgeix la idea de la proposta per incentivar la imaginació dels lectors.
Des de biblioteques hem estat incentivant la participació dels usuaris en tota mena d'iniciatives i una d'elles era doncs, que la gent es posés les piles amb el tema imaginació i un concurs de microcontes ens semblava una idea adequada per fer tot això. Un microconte, a més, és una cosa bastant assequible que a tothom que li agradi escriure una mica es pot atrevir, no?, a fer-ho. I llavors doncs, vam proposar aquesta idea, a veure si la imaginació es desconfinava, ja que estàvem tancats a casa.
El concurs contemplava dues categories, infantil i adults, i es van presentar 24 microrelats amb una extensió màxima de 100 paraules. Després de les deliberacions fetes pel jurat format pel personal de la xarxa de biblioteques, el primer premi ha estat pel periodista sabadellenc Víctor Colomer i el seu microconte Tommy. La sabadellenca Edu Beltran ha estat la tercera guanyadora gràcies al seu relat Un sopar romàntic de l'Edu Beltran. I la Bruna Reus, amb només 9 anys, ha guanyat el premi en la categoria infantil per Les ostres no s'avorreixen. Els guanyadors han obtingut un llibre com a obsequi per la seva participació i la lectura del seu relat que es compartirà a partir de la pròxima setmana al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
A Curbat entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curbat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curbat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Últims minuts del Notícies Migdia per repassar la informació més enllà de Sabadell. Espanya i el conjunt d'Europa reobren avui les fronteres amb països fora de l'espai Schengen.
La Unió Europea permet a partir d'avui que arribin ciutadans d'una quinzena de països segurs, entre els quals no hi ha ni els Estats Units ni tampoc el Brasil, dos dels més afectats en aquests moments pel coronavirus. De la mateixa manera, Espanya ha reobert avui les fronteres amb Portugal, les úniques que quedaven tancades des del 21 de juny passat.
Més de 1.100 persones s'han infectat de Covid-19 en els 51 brots actius a tot l'estat.
Entre aquests n'hi ha 7 a la regió sanitària de Lleida, segons ha informat el Departament de Salut, i que sumen almenys un centenar de positius. Els brots s'han detectat en 3 empreses del sector de la fruita del Segrià, en una empresa agroalimentària de la Segarra, en una residència que no és de gent gran a Lleida i una altra de comunitària, la capital de la comarca. Uns brots que se sumen al de la residència de gent gran Castrillón de Lleida amb 18 positius.
20 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons les funeràries.
Això situa la xifra global de víctimes en les 12.576. Són 18 defuncions més que les informacions de dimarts. A banda, s'han detectat 223 nous casos positius testats, 77 més que l'últim balanç, i la xifra total puja a 71.799.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que el govern aprovarà la modificació dels pressupostos el 21 de juliol per iniciar la fase de la reconstrucció.
Torra ho ha anunciat durant el ple monogràfic sobre la Covid-19 avui al Parlament. Torra ha demanat a tots els grups de la cambra que pressionin i ajudin el govern per reclamar que l'Estat compleixi amb Catalunya a l'hora d'enviar recursos per encarar la crisi sanitària, econòmica i social.
I acabem, els Mossos d'Esquadra han detingut avui un home per ruixar una mare i la filla menor d'edat amb sosa càustica.
Els fets es van produir dilluns al migdia a Sant Feliu de Guíxols. La dona va ser ingressada amb cremades molt greus, mentre que la menor de 5 anys va patir lesions de poca intensitat. L'agressor va fugir i el jutjat d'instrucció C3 de la localitat, amb competència en matèria de violència sobre la dona, havia ordenat la detenció de l'home i va acordar un ordre de protecció a les víctimes mentre mentre se segueix aquest procediment.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.